3 quarts de 10
era... cada dia al matí amb nosaltres.
Ara sí, 3 quarts de 10 era dilluns i és que anem a malats. T'ho he quedat malament. 3 quarts de 10 del matí era dilluns 22 de desembre del 2014. Aquell dilluns de la rifa de Nadal en la qual Sitges també es va veure agraciada amb un dels 5 premis. Per això va venir després a l'administració de loteria d'en Jordi Roig, al carrer Sant Francesc, bla, bla, bla. Mentrestant, al racó de la Calma, blindat de dalt a baix, tenia lloc l'acte inaugural de la reobertura dels museus després d'una de les reformes més atzaroses que s'han viscut mai a Sitges. La directora, aleshores, del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, l'alcalde Miquel Forns, el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, la ministra de Foment, Ana Pastor, el president de la Generalitat, Artur Mas, el delegat del govern, els alcaldes i alcaldesses de la comarca, en fi, tota la plana major, era allà per l'inauguració dels museus. Tot plegat havia començat l'any 2007, quan la Diputació de Barcelona convocà concurs públic per la reforma d'aquests edificis, concurs que va guanyar l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros, amb aquell agosarat projecte que recordaran tots vostès, que contemplava una façana de vidre amb passarel·les sobre el mar, aquelles passarel·les que es van arribar a construir i que després es van enderrocar quan es va modificar el projecte. Bé, tot allò, en el seu moment, fou presentat un 30 de gener del 2010 al Saló d'Or del Palau Maricel, amb un acte multitudinari, el qual fins i tot es va desmaiar l'exalcalde Jordi Serra en aquell acte. És a dir, que van passar moltes coses, moltes. Es va tancar el Cau Ferrat el 15 de gener del 2010. Es va tancar el Maricel el mes d'abril següent. Josep Emili Hernández Cros, que deia obertament davant de tothom que un projecte no és una façana, que una façana no és una perspectiva, que una perspectiva tampoc és un poble, i... canvi de govern, el 2011, la plataforma Sositges per aquí al mig, i el 2011 arriba nou alcalde, nova directora del Consorci del Patrimoni, en substitució d'Antoni Sella, com els dèiem al principi del programa. Hi ha dues persones que no poden deixar el testimoni 10 anys després, Antoni Sella i Josep Emili Hernández Cros. Hernández Cros, que va morir l'any 2020, i Antoni Sella l'any 2021. I el 2011, Vinyet Panyella deia: hem demanat al projecte dels museus que, dintre de les possibilitats, la façana de mar de Maricel recuperi la seva identitat d'edifici noucentista. Això passava el 2011, però encara quedaven 3 anys per acabar aquest rosari. Llarg, llarg. Vinyet Panyella, bon dia.
Bon dia.
Una miqueta més a prop del micro.
Bon dia.
Ah, exacte.
Bon dia, bon dia.
En aquests 10 anys, poques vegades ha parlat Vinyet Panyella de com va viure... els anys de la reforma dels museus
amb una gran intensitat, una gran tensió, bàsica, i amb una dedicació absoluta en tots els aspectes, intentant fer equip, intentant una cosa que va ser molt difícil, que era que, tot i que la Diputació havia decidit gestionar l'obra ella sola, sense prescindir de l'opinió tècnica i professional dels museus de Sitges, doncs es va aconseguir que des dels museus de Sitges implementéssim totes les millores que s'havien de fer, començant per la reforma del projecte i, per exemple, incidint en temes tan importants com el cablatge informàtic a tot arreu, que no n'hi havia, com la climatització a tot arreu, que no n'hi havia, perquè Can Roca Mora s'havia deixat com una caixa buida, fent el projecte museològic de Can Roca Mora, que no n'hi havia, i, en fi, posar les coses al damunt de la taula, negre sobre blanc, i intentant aclarir aspectes que, doncs, que no havien estat gens transparents, per dir-ho d'alguna manera, però ens en vam sortir.
Fem una mica de memòria, perquè quan arriba Vinyet Panyella, el consorci... Sap positivament que hi ha una patata calenta, que és aquesta reforma. Evidentment, Vinyet Panyella ja es coneixia sobradament amb Antoni Sella.
Sí, i tant.
I, per tant, diguem-ne, aquella conversa del bescanvi de Antoni Sella deixa els museus, arriba Vinyet Panyella i el projecte aquell allà. Quan arriba el projecte a les mans de Vinyet Panyella, com és aquest intercanvi? Què recorda Vinyet Panyella del que va viure doncs el 2011 quan s'incorpora.
Recordo moltes dificultats i molts silencis. Moltes dificultats en el propi canvi de direcció, perquè a Antoni li acabava el contracte, l'Ajuntament havia decidit no renovar-lo, és a dir, aquí evidentment no hi entro ni en broma, i se'm proposa a mi, que jo en aquell moment estava fent una altra vida, molt tranquil·la, estava treballant al Parlament de Catalunya, la meva segona etapa, el que ara és la Direcció d'Estudis Parlamentaris, que jo havia posat en marxa als anys 80, el 83-84, després del meu cessament de la Biblioteca de Catalunya amb el tripartit, doncs vaig tornar a la meva plaça, que no era la meva plaça perquè havien passat molts anys i lògicament l'administració parlamentària doncs tenia tot el dret del món a modificar l'estructura que fos, perquè tampoc estava previst que jo tornés allà, però em van acollir i em vaig adaptar a la situació, amb la qual cosa vaig fer l'exposició dels 25 anys al Parlament, que ara em sembla llunyíssim tot això. I bé, jo estava en una altra tessitura.
I va arribar il·lusionada Vinya Penyella?
Manem?
I va arribar il·lusionada Vinya Penyella?
Els museus? Sí. És a dir, quan m'ho van proposar vaig veure que s'obria una porta que jo mai de la vida hauria pensat que se m'obrís a mi, perquè la Diputació és un mur infranquejable, i en aquest moment hi va haver un acord entre el president de la Diputació i l'alcalde de Sitges, degut a les circumstàncies, etc., i això va funcionar, que no s'ha repetit mai més.
Teníeu la sensació que hi anàveu com a persona vinculada al món de l'art o com a cap d'obres que havia de resoldre aquí?
Les dues coses. Tota la vida m'ha tocat treballar amb edificis patrimonials. Mira, quan vaig entrar al Parlament de Catalunya, la biblioteca era un badiu. I, bueno, tot i que el Servei d'Obres d'aquell moment ja havia previst l'instal·lació de la biblioteca, doncs me'n vaig haver de fer càrrec. Per tant, vaig incidir doncs, en el que vaig poder des d'un punt de vista, en aquest cas, de sala de lectura de biblioteca, que va quedar preciosa. Justament aquest any ha fet anys també, del 84 al 2004 ha fet anys, han fet uns punts de llibre i inclús em van avisar. Aleshores, la meva experiència bàsica i fonamental va ser l'obra de la Biblioteca de Catalunya, que sí que la vam gestionar nosaltres, llevat en el concurs d'adjudicació de les empreses, que va fer el Departament de Cultura, i la tria de l'arquitecte, que va fer el propi Departament de Cultura, però, és clar, tot el projecte bibliogràfic, és a dir, el que hi ha darrere del totxo pròpiament i del ciment, el vam fer nosaltres. I és el que jo vaig aprendre viatjant per les biblioteques d'Europa, en aquell moment amb el grup d'edificis de biblioteques del LIBER, de la Lliga de Biblioteques de Recerca d'Europa, i també de l'IFLA, que estava més abocada cap a la lectura popular, però tenia una experiència i, òbviament, sabia el que era incidir en una cosa que és bàsica.
Quan arriba Vinya Penyella als museus, amb tota franquesa i amb els 10 anys de perspectiva, què li agradava i què no li agradava del projecte que hi havia sobre la taula i que ja havia començat d'alguna manera?
El que no m'agradava gens, és a dir, jo em vaig alegrar, també ho diré perquè s'ha de dir, jo em vaig alegrar molt de que per primera vegada a la història hi hagués diners dedicats a les obres als museus, perquè això, com tu saps, que també ets historiador de l'art, doncs no n'hi havia hagut mai de la vida des de 1932. És a dir, això s'ha de dir. Després, quan vaig veure la deriva del projecte, que era un projecte que l'arquitecte Hernández Clos havia fet al seu aire i que no hi havia hagut cap intervenció de l'àmbit professional i que la Diputació l'havia aprovat tal qual sense ni plantejar-s'ho, no em va agradar ni gens ni mica.
Quina relació, quin recordeu d'en Josep Emili Hernández Clos?
Unes discussions ferotges.
Sí?
Però, esclar, penso una cosa, que l'any 81 en Hernández Clos havia fet l'Arxiu de Sitges i havíem treballat plegats, i la mostra és que encara avui dia, tot el creixement de l'arxiu, la sala de lectura és, jo crec, idònia, més enllà doncs, de les manques d'espai, etc. I l'articulació d'aquell tros de Maricel on va intervenir, l'antic garatge de Maricel, va quedar preciós. És a dir,
sí,
ara...
que Vinya Penyella en tenia un record molt bo de l'actuació.
I, esclar, els anys passen i finalment l'Emili tenia les dèries de la restauració, de l'aspecte de restauració i d'impermeabilització dels edificis, però, clar, sense cap mena de... diguem-ne, de coneixement, per dir-ho així, la pata a la llana, sobre el funcionament d'un museu. I és el mateix tema que jo havia aplicat a la Biblioteca de Catalunya, amb diferent, és a dir, hi ha un circuit públic, hi ha un circuit que no és públic, hi ha un servei. Clar, tot això, no hi havia res, no hi havia cap idea, havien anat posant coses. L'enginyeria es va contractar al final, i a més només el projecte i l'instal·lació, no el seguiment de l'obra. Per tant, amb l'enginyera m'hi vaig haver de quadrar i ella doncs, em va explicar al final això. És a dir, hi havia tot un tema contractual i un tema de preparació de projecte inexistent, inexistent. I això em va posar els pèls de punta.
Amb una obra que ja havia començat.
Amb una obra que, bueno, que ja estava a la meitat.
Que ja estava a la meitat.
Llavors, esclar, primer, la primera cosa va ser convèncer l'arquitecte que canviés el projecte. Les sessions en el seu despatx d'allà a Sarrià van ser ferotges. Em va acompanyar l'Albert Vergués, que en aquell moment em va fer molt de costat, i jo crec que vam fer una bona feina, perquè, és clar, jo no sóc arquitecte. Aleshores, però sí sabia que cal en un edifici patrimonial que s'ha de dedicar a un ús públic amb patrimoni, en aquest cas museus. Això ho tenia molt clar.
Com es convenç un arquitecte que ha presentat un projecte que ha guanyat un concurs i que ell veu com un dels grans projectes, òbviament, de la seva vida?
Ell es va, jo crec que ell era conscient de les mancances, però per les raons que fos, primer inflexible. No t'oblidis, a més, que el projecte es va adjudicar amb una baixa temerària. I això diu moltes coses de les dificultats que van patir els primers mesos.
Expliquem a tothom què és una baixa temerària.
Una baixa temerària és quan hi ha un concurs públic per executar un determinat servei, en aquest cas una obra, hi ha uns barems, i llavors a les administracions, que en aquest punt no són gens exigents, gens, normalment, el que fan és doncs, adjudicar-ho el que ho fa més barat. Sense fer un plec de condicions exhaustivament rigorós per garantir la qualitat de l'obra. Això, per exemple, ho hem vist a les biblioteques de Barcelona. És a dir, l'any passat, la gran biblioteca que va guanyar tots els premis a Guts i Paradet, doncs van haver de tancar-la, que a mi em va semblar una vergonya. Per què? Perquè hi ha plecs de condicions que no es fan bé i hi ha, diguéssim, inspeccions d'obra que tampoc es fan bé.
Per resumir, no n'hi ha prou en què un projecte sigui bo si l'execució no respon a tot.
El plec de condicions ha de tenir totes les garanties de que el projecte mantindrà la seva qualitat. Però en aquell moment primava el tema del preu i del cost. Clar, i això és anar a la barata. I llavors hi va haver una UTE, que això està molt bé, perquè les UTE són justament diguéssim, fusions d'empreses per un objecte determinat, que jo crec que doncs, va treballar, o sigui, va plantejar el tema tal com creia que ho havia de fer.
D'acord, és a dir, que es va comprometre a fer l'obra com sí, entenia que s'havia de fer.
Però el cost era molt baix. I aquí ve el tema de la gestió de la qüestió. Ho va gestionar la senyora Diputació. I per tant, aquí ningú hi va poder obrir boca. És a dir, i tota l'obra la va controlar la Diputació.
O sigui,
tota.
Va ser més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, tractar amb l'arquitecte autor del projecte que no la Diputació?
Bueno, van ser dos nivells de grans dificultats. Jo crec que la Diputació, la gent d'aquell moment no va perdonar mai el canvi de projecte, perquè, clar, se'ls hi tombava tot un seguit de coses. I, o sigui, la meva relació... Clar, jo vaig ser l'asa dels cops en aquest sentit, perquè el tracte que vaig rebre de la secretària general d'aquell moment va ser nul, és a dir, ni rebuda ni res, només el dia que vam anar a plantejar el canvi de projecte el va acceptar perquè no quedava més remei, però, esclar, tot el que havien fet fins a aquell moment d'alguna manera se'ls anava en orris.
Diguem-ne que quedava, quedava desacreditat.
Diguem-ne que l'empatia, ho personalitzo en un càrrec, sí, no en una persona, eh? L'empatia va ser zero i això va durar els meus 7 anys en aquí.
Però encara quedaven 3 anys d'obra.
Sí, van ser molt durs. Van ser molt durs, la veritat és aquí. I després quan te n'adones que les instal·lacions no acaben de funcionar, que les clavegueres tampoc connecten, esclar, era un projecte tan mancat dels bàsics que jo no entenia com s'havia fet tan malament. I per això es va allargar. Per això, evidentment, l'empresa estava que traia foc pels queixals, també ho entenc des del punt de vista de l'empresari, però clar, és un servei públic i era una concessió pública. I clar, jo el que feia era doncs, bueno, intentar assistir a les visites d'obra. L'arquitecte de la Diputació que controlava el tema mai va firmar un acte dels que jo havia fet, mai. Van prevaler les seves actes, això està en els papers, és a dir, en els seus papers. però el positiu va ser que vam influir lo suficient i lo necessari com perquè es tinguessin en compte tots els factors que no s'havien tingut en compte en cap moment. I el tema del clima i el tema del cablatge informàtic i altres coses, és a dir, que eren bàsiques perquè els museus funcionessin, uh-huh. Em meravellava com no estaven dins del projecte.
Però és que en algun moment vinya Penyella pensava, què estic fent jo aquí, parlant de cablejat informàtic, de clavegram,
bueno,
de clima, aires acondicionats?
És una responsabilitat directiva. Quan tu tens un equipament i n'ets el responsable i l'has de fer funcionar, l'has de controlar i has de dir el que et sembla, perquè després tot són problemes. Jo havia fet aquesta mateixa metodologia, aquest mateix, diguem-ne, comportament a l'obra de la Biblioteca de Catalunya i va anar com una seda. Per què? Doncs perquè des del cap d'obra, que per cert ara viu a Sitges, jubilat, fins als arquitectes, per l'empresa doncs ja no hi tractava directament, però amb el cap d'obra sí. Tothom entenia que allò havia de sortir bé i s'havia fet d'acord amb uns requeriments bàsics, tal com sabíem en aquell moment, i amb tota l'empatia amb l'equip de l'arquitecte i amb tot el que va venir després. També vam patir amb l'enginyeria, perquè les enginyeries sempre són el més complicat. Però bé, perquè un edifici del segle XV i XVI, doncs ja m'explicaràs, el d'aquí va ser complicat, sí. Però és que allò era segle XV, no es va foradar ni una paret, ni una paret. És a dir, i per, no es va foradar ni s'ha foradat mai. I per tant, tota la grandíssima instal·lació doncs va anar per on havia d'anar i va funcionar. Clar, jo estava molt ben entrenada per això.
Un cop aquí es va modificar el projecte, tot va ser més senzill, però, des del punt de vista de l'obra?
No.
No.
No, perquè una cosa va ser modificar el projecte, o sigui, el més diguem-ne, visible,
sí, el més
va
cridaner,
ser la dinsosa plataforma, sí, per damunt del mar, que avui dia m'horroritzo, perquè llavors ningú parlava de sostenibilitat, saps? I en 10 anys hem canviat el xip a 180 graus. I avui dia una cosa que d'entrada ja no sembla sostenible ja no es planteja. En aquell moment ningú s'ho va plantejar. Ningú. Jo penso que hauria estat un calvari de sostenibilitat i de funcionament aquell tipus d'obra que, a més, bueno, ja s'havia vist en altres llocs, que comportava una despesa brutal.
De manteniment, menjat, una façana de vidre, amb les passarel·les...
Davant de mar. Davant de mar, que no és poca cosa, i un mar com aquest...
Però és a dir, el més cridaner era això, però més enllà...
Clar, però és que no tenia cap mena de sentit, perquè no es guanyava espai pels museus. L'espai es va guanyar replantejant la segona planta i guanyant metres lineals per poder exposar obra, perquè estàvem en un museu, i això sí que ho defensaré sempre. És a dir, guanyar espai per les obres en un edifici bueno, de fonament de segle XIV i d'acabament de segle XIX, per dir-ho així breu, doncs no era fàcil. I, és clar, havíem de guanyar espai, i espai que no malmetés res.
Renunciant a alguna cosa?
Com?
Renunciant a alguna cosa? Quan Vinyet Penyella va fer referència, per exemple, que voldria que el projecte recuperés la façana noucentista, etcètera, etcètera, entenia que per guanyar metres lineals de museu alguna renúncia s'havia de fer?
Bueno, renúncia, diguem-ne, a l'hora de la veritat poca. A l'hora de la veritat poca, perquè si penses que estàs en un museu i que has de protegir les obres, tampoc pots deixar dos balcons a plena llum tot el dia. Això és el que passa, per exemple, amb la Torre de Sant Miquel, o amb el Cau Ferrat. Vull dir que no era tant això, no era tant sacrificar un no sé què, sinó que guanyes obra per l'espai del museu i, a més, respectes les façanes, perquè tampoc hi eren aquells balcons al segle XIX, per entendre'ns. Estem parlant del segon pis, com podíem parlar del primer, de l'estudi d'en Guirin. Sí. Vull dir que, a veure...
Protegir el contingut, per sobre de tot.
Com?
Protegir el contingut, per sobre de tot.
Protegir el contingut, perquè és que, a veure, estàvem en un museu, no en una residència senyorial, com era... És clar, entre la residència d'Irín i el museu hi ha una distància abismal. En una residència pots fer el que vulguis, és a dir, en un museu no pots fer el que vulguis i llavors t'has d'ajustar a un seguit de requeriments doncs, que en aquest moment compten i molt. S'ha insistit molt en la preservació dels museus. Ara tothom està climatitzant, abans no climatitzava ningú, per exemple. Què més vols
saber? Can Rocamora.
Com?
I si, Can Rocamora. I si en algun moment també Can Rocamora va fer una mica ballar el cap de Vinyet
bueno,
Penyella,
Can Rocamora
com va
era
fer ballar
edifici...
el cap, i recordo... la vidriera del Cau Ferrat i quan els conservadors hi van dir no, que hem de posar aquí una protecció del sol i es perdia aquella llum, o quan el Cau Ferrat no va poder, diguem-ne, continuar utilitzant la porta d'entrada tradicional.
Aquest, calla, calla.
Aquests petits drames que també,
no,
des del punt de vista...
Quan... Esclar, en aquests últims, posa 30 anys, tot el que és el tema d'edificis públics, i sobretot edificis patrimonials que fan un, que tenen un ús públic, ha canviat moltíssim. D'entrada, els bombers controlen. Llavors, si tu tens uns bombers que et diuen escolti, porta l'emergència i no hi ha per on tirar, doncs t'agradi o no t'agradi, has de fer la porta d'emergència i a mi no m'agrada gens, però clar, és el que hi ha, és el que hi ha.
I no hi ha possibilitat
no
de fer
una
altra cosa.
I no hi ha possibilitats. No li pots dir, llavors, per exemple, diu, escolti, la responsabilitat és seva. Salvant distàncies, això és com, per exemple, jo sempre havia demanat diners perquè hi hagués una vigilància les 24 hores als museus. La Diputació em deia que no. I quan vam fer el plec de condicions per la, diguéssim, la licitació de la vigilància,
sí,
vaig demanar en la pròpia seguretat de la Diputació, que té un cos de seguretat, que s'ho vingués a mirar. I quan van veure els grecos van dir, ostres, i no té vigilància les 24 hores? Dic, home, digui-m'ho per escrit.
Per què ho he demanat?
Per escrit o no, però va ser fonamental aquest recolzament perquè havíem de portar-ho a terme. O sigui que...
Deies... com? Que no. Can Rocamora. I el que significava
Can Rocamora,
i la solució
final. A veure,
final.
Deixa'm dir que, malgrat la seva estètica reformada diverses i moltes vegades, Can Rocamora era un edifici completament degradat. Completament degradat. I diria que amb problemes de luminosi, també. No soc arquitecte i no et puc dir la patologia, però la degradació era extrema. Per tant, no podies mantenir aquella estructura que, a més, estava feta servir com un magatzem. O sigui, si havia anat amuntegant coses, perquè els museus de Sitges, deixa'm dir que mai han tingut l'espai que necessitaven ni ara mateix. Ni ara mateix. Per tant, temes com un taller de restauració en condicions, com uns magatzems en condicions, etcètera, etcètera, han costat molt d'aconseguir. Perquè, és clar, sota el punt de vista d'una administració llunyana, com és la Diputació, amb obrir la porta del Cau pensava que en tenien prou. Aleshores, esclar, tot el complex que és un museu avui dia, i més aquests museus, més aquest conjunt de museus, doncs té uns requeriments que evidentment són inversions d'aquelles que tampoc pots anar a lluir perquè són bàsiques. Bé, doncs tot s'amuntagava a Can Rocamora, perquè estava detectat. Clar, aleshores, o sigui, el que calia fer era una, diguem-ne, un plantejament de l'edifici que fos en favor dels museus directament relacionat amb la vida dels dos museus, més enllà de fer de pont d'entrada, i saber que tingués vida pròpia, com ara té. Aleshores, jo no estic contenta. És a dir, que vam haver de pujar la ximeneia d'en Cases, es va pujar íntegrament a dalt i s'ha conservat no només a les peces, sinó a l'esperit d'aquella ximeneia, que és l'important. Però no deixa de ser un edifici doncs, que havia passat per moltes vicissituds i que bé, que l'any 15 doncs, la compra l'Utrillo Pendirin i comença a fer unes reformes com residència d'hivern, però clar, no deixa de ser reforma sobre reforma. Per tant, si anem a mirar, diguéssim, la idiosincràsia bàsica, hauríem d'anar al segle XV com la sala del costat, la sala gòtica del Museu de Maricel, i ho hauríem vist, però d'això no hi havia res. Els fonaments eren del 18, pel que tinc...
Quan es va posar una data per dir això d'estar acabat?
Doncs es va posar en un Consell General presidit pel president de la Diputació, perquè també vam tenir la sort, durant tota la meva etapa, que els museus van estar dependents directament de la presidència de la Diputació.
De Salvador Esteve.
No, de Salvador Esteve i de la Mercè Conesa.
I de la Mercè Conesa.
I després d'en Marc Castells, però aquest dia s'hi va costar. És a dir, també ho he de dir. Però tot
Marc
el suport...
Marc Castells és qui va ser alcalde d'Igualada.
És.
D'acord.
Tota la bona feina que jo crec que es va fer amb el president Esteve i la presidenta Conesa fins al seu últim dia, perquè va marxar la meitat del seu mandat, va ser fonamental. No perquè tinguessis més accés a la presidència, no és això. Era que era un altre trenat, presidia les reunions i venien aquí a fer les reunions. Des del president Castells es feien allà i quan es podia per la seva agenda. Jo la meva última etapa la recordo amb moltes dificultats d'aquesta mena i amb molts desencontres.
Per tant, tant Esteve com Conesa tenien una implicació, una proactivitat.
El compromís era fons.
Era fons.
Jo recordo que la reunió que vaig tenir de contacte primer amb la presidenta Conesa, vaig explicar tot el que hi havia damunt la tema, em deia, ojalà tingués jo per Sant Cugat un projecte com aquest. I jo li vaig dir, home, tens un monestir d'Utici, però no és el mateix. Això ho recordo, doncs, si vols, com una falac, però com un tocar de peus a terra. Per tant, la implicació era total, total.
Les converses amb tècnics són una cosa, les converses amb polítics en són una altra?
Sí, és clar, per la seva idiosincràsia, però quan et refereixes a tècnics, suposo que vols els tècnics de la Diputació,
arquitecte...
no? Són una altra cosa que no té res a veure. És a dir, són sempre molt, tot és molt variant. És a dir, pensa que la Diputació està en funció del que volen els senyors diputats i el senyor president. I el que volen és el que es fa, i el que no volen no es fa. I quan no hi tenen interès, no hi tenen. Això és la realitat que jo em vaig trobar. En aquest cas, doncs, tant el president Esteve com el president Conesa van tenir molt d'interès i, evidentment, això va ser fonamental. Després ja s'ha vist.
La resta del món polític, més enllà dels presidents de la Diputació, va sentir Vinya Penyella escalf en el seu moment?
Doncs mira, el primer any, per part de l'Ajuntament de Sitges, escalf total. Perquè, és clar, jo a més donava moltes explicacions, ja us recordes, vaja, no. No hi havia Dia del Patrimoni que jo no presentés a tothom en sessió oberta a Maricela els projectes als museus, que ho feia cada any. Els primers anys hi havia més expectació, els últims anys no hi havia tanta, però jo no vaig fallar mai en aquesta cita. Sempre ho vaig fer, no s'ha fet mai més. Aleshores, perquè em va semblar que ho havia de fer, però a més a nivell d'Ajuntament, doncs a veure, des de, diré, el Lluís Mercè, per exemple, no? Bueno, va ajudar moltíssim des del seu punt de vista, no? I opinava.
Com o, per sempre
exemple,
havia fet,
esclar,
està clar.
Jo vaig tenir dues regidores que per mi, pels museus van ser dos àngels de la guarda, cadascuna amb la seva manera, que primer va ser la Mireia...
Rossell?
No, sí, Rossell, i la segona la Rosa Tubau. Clar, el recolzament doncs, i el feedback positiu que hi havia era total, és a dir, eren museus de Sitges, saps? I elles ho sentien així. Després tot això, com tu saps molt bé, doncs, ha canviat com una mitja, però clar, l'Ajuntament estava implicat molt a fons en això. Per tant, jo és que al fer part de l'Ajuntament sí, també et diré que una regidoria és més que unes altres. N'hi hauria hagut alguna que m'hauria agradat que hagués tingut més implicació, però això doncs ja depèn de les implicacions i del que creu cadascú.
Al final tot va sortir com Vinya Penyella volia que sortís?
Sí.
Fonamentalment sí?
Fonamentalment sí. El que passa... la inauguració va ser un punt d'inflexió important.
En
a mi el
sentit?
Que em va fer més il·lusió, deixa'm dir-ho, va ser tota la gent de Sitges que va venir aquell dia al Racó de la Calma. No m'ho creia, no m'ho creia.
I les cues que van haver en dies posteriors per entrar
clar,
als museus.
I les cues dels museus de Sitges.
Que no s'han tornat a veure.
Bueno, sí,
però va ser una expectació.
Procuràvem, no? A veure, això que ara es diu molt de la comunitat i tal, esclar, és a dir, a Sitges... En Toni ja ho va fer, és a dir, això ho vull reconèixer. Sí, ho he de reconèixer i ho he de dir, i ho vaig dir en el seu moment i ho vull tornar a dir. En Toni Sella va aconseguir una cosa, i era que els museus tornessin a ser museus de Sitges. I jo vaig seguir el seu camí, diguéssim, ja des de la responsabilitat de la direcció, i jo li deia, amb ell tot el bo que has fet, jo ho faré igual i si puc ho milloraré. Peça del mes, i tot aquest tema d'obertura... Cap a Sitges, no? És a dir, i a vegades ens quedaven cues pendents, com implicar més les escoles, que en això doncs, també se van fent de mica en mica, i també. Però vull dir, la idea d'aquella gentada no era només el morbo de la curiositat, era realment que els museus eren seus, no? Són seus. Uh-huh. I això comptava molt. I el fet de que doncs, hi haguessin compareixences cada any el Dia del Patrimoni per explicar què farem l'any que ve o com ho tenim ara, també era important perquè venia qui volia. Tu recordes, i els mitjans fèieu la vostra feina. I per tant, en aquest sentit, hi havia un seguiment de la qüestió. Bé, jo crec que jo havia de fer això. Per tant, contenta, sí, molt. I a més em va fer molta il·lusió això. I després, bueno, gent que va venir de fora també... les autoritats i així, doncs, evidentment, però jo recordo una fotografia, la gent que treballa als museus, aquell dia tothom es va vestir de punta en blanc i no ens ho havíem dit, amb unes elegàncies. I ens vam fer unes fotografies, tot el grup de gent que treballava als museus, allà al mirador, que a mi m'agrada molt de veure, perquè bueno, hi ha gent que ara s'ha jubilat i tal. Les opinions també eren, sempre són tants caps, tants barrets, però aquell dia tothom, diguem-ne, ho va celebrar. I jo realment estava molt contenta. Jo crec que no me n'adonava de la importància que tenia. També t'ho diré, eh? Perquè era allò anar fent el que has de fer, és a dir, no. Però ara, mira't endarrere, home, ho miro amb molta satisfacció.
És que anava a preguntar precisament per això, un quart d'onze, 10 anys després, com es veu?
Aturat.
Aturat.
Bueno, no, a veure, el que veig és que els museus es van situar a primera línia i després, una altra cosa important, amb la programació que vam portar a terme, sobretot amb l'any Ramon Casas, que va ser un tema que realment ens va caure del cel i mai millor dit, però que el vam explotar molt a fons i que vam tornar a tenir moltíssimes cues davant dels museus, no? Doncs, esclar, vam arribar a un altre punt d'inflexió important, però llavors calia anar a la resta dels museus, perquè havien fet una part. Però clar, si ja té 6 edificis, col·leccions diverses, i té molta feina a fer. Aleshores, això volia doncs, molta dedicació, sobretot la visió molt clara de què calia fer, i jo ho vaig fer. O sigui, en aquell mes de març de l'any 15 vaig plantejar 10 objectius estratègics, o sigui, del 17 al 21,
sí.
I després doncs, vaig començar a treballar en aquest sentit. Llavors, o sigui, pel que fa al Cau Ferrat i al Museu de Maricel, la situació és positiva, en el sentit de que han guanyat molts visitants, realment són museus puntera pel que fa al nombre de visitants, i jo crec que doncs, hi ha molta cura en que això continuï sent així. Això, diguem-ne, és un punt molt positiu, perquè ja hi són, estan a primera línia. Ara hi ha hagut un problema de climatització que per mi s'ha resolt excessivament lentament, perquè hi ha coses que no poden ser, però bueno, finalment sembla que s'arregla, i te perdrem de vista aquells tubos horrorosos que hi ha. És que vaja, déu-n'hi-do. Però bueno, s'ha resolt. Jo crec que el Racó de la Calma continua sent un lloc de trobada, un pati del Renaixement, com jo us deia en el seu moment, i les activitats doncs, van tirar endavant, tot i que la manca d'una gran sala d'exposicions, perquè no desmuntarem el Maricel a cada moment, i aquesta és l'altra, ens ha impedit ser realment un museu de referència amb exposicions. Fem exposicions molt bones i el que hem mantingut aquests 5 anys sense direcció, diguem-ne...
oficial, establerta,
no,
sí.
No, sense direcció professional, sense direcció, diríem, artista o museològica. Sí, sí, sí. És a dir, doncs hem mantingut una molt bona línia d'exposicions. Fins avui mateix vull llegir un article del Joan Safont sobre l'exposició de l'Amic de les Arts, precisament, i deia el que realment era una petita exposició d'una gran revista. Hi ha un tema d'espai, i el fet de tenir la sala Vaixells ha descongestionat, evidentment, però clar, tenim tot Maricel que cau. Tenim el Romàntic que cau, i que a més està deixat. I tenim Can Fals, que ja em guardo l'opinió. I això, doncs, evidentment, jo no puc fer altra cosa que mirar aquesta etapa d'aquest molt negativament. Perquè l'embranzida la teníem, els projectes hi eren, s'han perdut 2 feders, no hi ha hagut New Generation, etc. És a dir, hi ha una línia estratègica que no existeix. O sigui, no hi ha línia estratègica. I això és el que hi havia en el seu moment, des del primer moment. Ja dic, tan punt vam obrir la porta dels museus aquell mes de maig, sembla que va ser el maig, que vam aprovar els punts estratègics. Aquests punts, o sigui, se'ls van polir literalment l'any 19. No s'ha parlat mai més. Clar, quan tu no pots ni transmetre al Consell General i no et pots ni tan sols acomiadar perquè no se't permet passar aquestes coses. Bé, però d'això no vull parlar.
10 i 20 minuts, han passat 10 anys... 22 de desembre del 2014, la reobertura dels museus. Vinya Penyella, gràcies.
Moltes gràcies.